COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12:20 minuts, dijous avui, 6 de juny del 2019. Hores d'ara, fregant els 22 graus a la ciutat de Lleida. Mira, va ser com un ensurt, eh? Va ser un dia que va fer més fresca, però ja veieu que les temperatures s'estan tornant a enfilar. 22 graus hores d'ara, buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui us parlarem d'un festival que es realitza per primera vegada, i a més a la Seu Vella, que parla de totes, sobretot parla de l'economia social, i després de totes les doncs, entitats i cooperatives que hi ha a Lleida. No hi són totes, però n'hi ha moltes que segurament no coneixes i que les podràs conèixer divendres, demà i dissabte. En parlarem avui amb el Marcel Vidal. També parlarem de salut i nutrició amb el Cristian Didier, i encara ens quedarà temps per obrir la finestra del Joan Bellmunt, la finestra dels records. Amb ell ens plantarem a la una, a partir de la una i fins a les dues, les escapades de COPE. Avui els tinc fora dels estudis, concretament un camp de golf a la província de Tarragona. Per tant, doncs parlarem de moltíssimes propostes de cara al vostre temps de lleure, i serà fins a les dues amb el David Velasco a les escapades de COPE. Com sempre, un plaer que estiguis amb nosaltres, que estiguis a l'altre costat. Ja saps que ens pots sintonitzar totes les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, a la web cope.es, i també busca a les aplicacions del mòbil, que són gratuïtes, tria l'emissora de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tindrem el cel ennuvolat durant les properes hores d'aquest dijous a la província de Lleida, sense descartar alguna pluja ocasional. Les temperatures baixen, només pugen a la zona oest, 27 graus a Lleida i a Balaguer, 24 a Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. El vent bufa del sud i sud-oest, anirà canviant, amb ratxes molt fortes a la Vall d'Aran i a cotes altes del Pirineu. Per demà divendres tindrem el cel força ennuvolat, sobretot a la zona del Pirineu, amb pluges durant tot el matí i a la tarda. Aquestes pluges aniran desapareixent, només es quedaran a la zona de la Vall d'Aran i es aniran obrint clars per tota la província. Les temperatures aniran amb pocs canvis, 27 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 26 a Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i 20 graus de màxima a Viella. El vent bufarà amb ratxes molt fortes a la Vall d'Aran i a cotes altes del Pirineu, farà de component sud a la tarda. Aquest vent anirà perdent força. A la resta del territori de Lleida tindrem vent de l'est suau que anirà girant a l'oest amb algun intervall el més moderat al migdia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de dos accidents de trànsit a la ciutat de Lleida. Una dona de 56 anys va resultar ferida ahir al matí al ser atropellada per un vehicle en un pas de vianants al barri Institut Sant Ignasi. Segons ens ha informat la Guàrdia Urbana, l'incident es va produir poc abans de les 9 del matí a la cruïlla de l'avinguda Joan Raspall amb el carrer República del Paraguai. Tanmateix, ahir també a les 2 del migdia, dos turismes van col·lidir i van provocar retencions a l'avinguda Catalunya i plaça Espanya. Els fets van tenir lloc, com dèiem, al voltant de les 2 de la tarda, a l'encreuament entre l'avinguda de Madrid i l'estudi general. Fins al lloc es van traslladar una ambulància i dues patrulles de la Guàrdia Urbana que van regular el trànsit mentre la grua retirava els dos vehicles. Condemnen a 3 anys de presó l'acusada de voler matar el marit a Mollerussa i intentar drogar-lo amb unes natilles. L'Audiència de Lleida considera que ha quedat provat que la dona va atacar el seu home amb la intenció de matar-lo. O sigui, ha quedat provat que sí, que el volia matar, i que estem parlant d'això perquè no ho va aconseguir. Doncs l'han condemnat a 3 anys de presó. Això és el que et pots exposar si intentes matar una persona i no ho aconsegueixes. 3 anys de presó, tenint en compte que ha quedat provat que la dona va atacar el seu home amb la intenció de matar-lo. No sé, jo, és que de vegades les condemnes no les acabo d'entendre. Obrim la plana política. Pueyo demana a Félix Larrosa que la paeria s'aculli a la convocatòria per contractar 5 persones per atendre a temporers, Roger.
Sí, Miquel Pueyo ha obtingut el compromís de l'alcalde en funcions, Félix Larrosa, per tal que l'Ajuntament de Lleida sol·liciti acollir-se a la convocatòria de plans d'ocupació de la Generalitat perquè la paeria pugui beneficiar-se d'una subvenció per contractar 5 persones que treballin en l'atenció de temporers que arriben a la ciutat durant la campanya de fruita. Així ho confirmava el mateix Pueyo.
A veure, és evident que hem d'analitzar quin model d'oficina, de quina manera, en quin lloc, amb quins recursos hem d'estructurar, però també els van dir que el que no poden fer vostès és traspassar-nos el govern de la ciutat precisament quan la situació de les persones que passen per aquí, que van a buscar feina o que senzillament se les ha d'orientar sense cap mena de previsió. Com a mínim, ara tenim la garantia per part de l'alcalde que la sol·licitud d'aquestes 5 persones es farà. A més, es farà el que calgui per una qüestió, a veure, de dignitat, d'eficàcia, i per una qüestió de capitalitat d'una extensa zona fruitera.
Pueyo ha continuat les trobades amb els partits i aquest dimecres s'ha reunit amb els caps de llista de PSC, Ciutadans i Partit Popular. Aquestes tres formacions han traslladat a Pueyo la predisposició a seure's per tirar endavant temes d'interès per la ciutat i han coincidit amb Esquerra en la necessitat de millorar els mecanismes de participació a la paeria. L'alcalde en funcions, Fèlix Larrosa, però, va confirmar que no donarà suport a un possible govern entre Esquerra i Junts per Catalunya.
Nosaltres hem dit que no podem donar suport a un govern d'Esquerra amb el PDeCAT del senyor Postius. Així, amb aquestes paraules, exactament. I que, per tant, si l'opció que feia Esquerra Republicana era governar amb el PDeCAT del senyor Postius, nosaltres faríem una oposició contundent.
En aquesta mateixa línia, el candidat del PSC va recordar que un 56% dels ciutadans han votat per un govern de progrés i que els representants són Esquerra Republicana, PSC i els Comuns.
Gràcies, Roger. Els presidents de Coelh i FECOM finalment han quedat fora de la Cambra de Comerç en la qual PIMEC serà hegemònica. De fet, la PIMEC va triar pel dret en la votació per triar els 4 membres de les organitzacions empresarials que seran al ple de la Cambra de Comerç de Lleida. Hi havia les llistes de la PIMEC i de Coelh FECOM. Aquesta darrera es presentava com a Foment del Treball FEPIME. Es podia votar fins al màxim de 4 de les dues llistes, però els de la primera patronal, els de PIMEC, ho van fer en bloc, per la qual cosa aquests també seran de PIMEC, entre els quals hi haurà el que tot sembla indicar el nou president de la institució, que serà Jaume Saltor. Tot això ho sabrem el 20 de juny, que és la data en la que es constituirà la nova Cambra de Comerç. També a Lleida, aprovada la remodelació del bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. El projecte permetrà dotar l'hospital, que dona cobertura a una àrea de 450.000 habitants, de 16 quiròfans nous i dues muntalliteres. A més, tot sembla indicat que també es construirà l'heliport a la part de l'àtic, a la part de dalt de l'edifici, podent així que els vols d'helicòpters puguin funcionar amb horari nocturn. Hores d'ara no era possible, ja que l'heliport està a rans de terra, per tant, amb horari de nit no podia funcionar l'helicòpter. Tres menors interns en un centre de Lleida guanyen un concurs d'escriptura explicant el seu periple del Marroc a Catalunya.
Sí, tres joves interns entre 15 i 16 anys que estudien al Centre Educatiu de Justícia Juvenil El Segre han guanyat els 600 Jocs Florals Escolars a nivell territorial en la categoria E, adreçada a l'alumnat d'Educació Especial d'ESO. Ho han fet en un relat de 6 a 6 mans on expliquen la seva vida plena de dificultats i el seu periple des de que van sortir del Marroc, quan només eren uns nens, fins que van arribar a Catalunya. Premis es van lliurar el 31 de maig al Caixa Fòrum de Lleida, però aquests nois no hi van poder assistir per motius regimentals dels interns. És per això que representants territorials d'Educació i Justícia s'han desplaçat aquest dimecres fins al centre per lliurar-los personalment els guardons, un diploma i 30 euros per gastar en material escolar. Ara, el seu relat és finalista als Jocs Florals a nivell de Catalunya. Els guanyadors es donaran a conèixer el proper 15 de juny.
I abans de parlar d'esports, encara direm que dues escoles de les comarques de Lleida guanyen la 5ª edició del concurs a Pilo 12 de recollida de piles. Escola Marinada de Vilanova de Bellpuig i els 7 Focs de Bellaguarda han estat guardonats pel certamen. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs la bomba que es deixava anar ahir era, Roger, qui ocuparia la banqueta del Lleida Esportiu.
Sí, el Lleida no ha volgut fer del càsting d'entrenadors un culebrot i ahir va anunciar que l'exjugador blau Molo serà el substitut de Joan Carles Oliva a la banqueta. L'almeriès viu la seva primera experiència com a entrenador, ja que acaba de penjar les botes aquesta mateixa temporada després de descendir a tercera divisió amb l'Ejido, equip amb el qual acaba de baixar, com acabem de dir. Manuel Jesús Casas va lluir la samarreta blava durant 4 temporades, en les quals va disputar un total de 116 partits oficials i 3 promocions d'ascens, inclosa aquella fatídica eliminatòria final contra el Sevilla, que es va acabar resolent als penals a favor del conjunt andalús. Molo, que firmarà per 2 temporades amb opció a una tercera opcional si aconsegueix ascendir, va ser un jugador molt estimat entre l'afició i inclús manté el nom d'una penya. Per acabar, en bàsquet, el Cadí Laseu va oficialitzar ahir el tercer fitxatge per la pròxima temporada. Es tracta de Jovana Nogic, una escolta tiradora sèrbia procedent de la NCAA dels Estats Units, on els últims 4 anys ha jugat a la Universitat de Providence.
Gràcies, Roger.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que viatgem en el temps, ben acompanyats, eh? Sempre amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Mari Carmen, ja sabeu, viatgem tal dia com avui, però de fa 25 anys, cap al 94, el 6 de juny. El 6 del 6, mira.
Comencem avui també amb un succés. Un treballador de l'empresa de farratges de la població d'Ivars d'Urgell reclamava 138 milions de pessetes per quedar paraplègic en un accident laboral. El treballador va quedar sepultat per 2.000 quilos de farratge. La família va tenir que intervenir i invertir 4 milions en adequar la vivenda de la víctima. Li van tenir que amputar la cama esquerra i també va perdre la visió d'un ull.
Caram.
La petita localitat de Conques, a pocs quilòmetres d'Isona, guardava 8 segles d'art sacre del segle XII en capses de sabates, per por que el bisbat d'Urgell intentés endur-se les seves peces. Tots aquests objectes religiosos van ser excepcionalment exposats a l'interior de l'església perquè el director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, el senyor Eduard Carbonell, en aquell moment, els pogués veure i al mateix temps cridar l'atenció perquè destinés alguns diners per la seva restauració. Lo que no tenien clar era el futur d'aquests elements religiosos que de moment estaven guardats en capses de sabates. Això és la curiositat. També en aquests dies de l'any 94 es van fer les proves d'il·luminació del passeig peatonal paral·lel a la llera del riu de Lleida, del riu Segre, així com els focus que il·luminarien la futura zona verda. Aquests enllumenats de gran potència es van instal·lar al costat del mur de contenció. I també, d'altra banda, estava previst instal·lar més de 23 quilòmetres de tubs per regar la gespa. 1.000 aspersors cuidarien de la zona verda d'aquest parc urbà. Un vagó del carrilet de Salou, recorden, amics i amigues que són una miqueteta més grans, del carrilet de Salou, que era tan famós que tothom tenia il·lusió de pujar al carrilet.
Carrilet era el trenet, no?
El trenet, no? Deien el carrilet.
Sí.
Doncs un vagó d'aquest carrilet es va instal·lar com un atractiu més al Parc de les Basses. El vagó, que datava de 1888, era un obsequi del síndic de Greuges municipal, que era el senyor Simeó Miquel, que va tindre doncs l'atenció de regalar aquest vagó del carrilet per instal·lar-lo a les bases del Picat. Mm. No sé si va ser, si hi és...
No, pensava que no has de preguntar, no sé si encara funciona. No, ja
no,
et dic que no.
No, és que no funcionava.
No hi ha ni piscines a les bases...
No, no funcionava, estava com un element decoratiu.
Ah.
Però que et vull dir, no sé si s'ha rovellat, no hi és, l'entret...
Jo crec que no hi és. A les bases pensa que queden els arbres i perquè pobres ja sobreviuen sols.
Sí.
És que no queda res més allí.
La natura natura sobrevix amb l'aigua i el sol.
Bases, mira.
I acabem parlant de la Vall de Boí, que volia donar prioritat als aturats per ser taxistes. Els permisos depenien de la prohibició de l'entrada dels cotxes particulars al parc. Per tant, els taxistes van fer una protesta l'estiu de 1992.
Mari Carmen, apa, que demà ja és divendres.
Demà,
eh?
acabem
Vinga.
La setmana.
Fins demà.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com us havíem avançat avui a l'inici del programa, parlarem de dues coses. La excusa, per entendre'ns, és el Ponent Fest, que, al contrari del que puguis pensar, no és un festival de música, jo crec que és molt més important, i ja veureu per què ho dic. I també parlarem de Ponent Copera, que també és una... Bueno, és una... No sé què és. Mira, què et dic. Marcel Vidal, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Marcel Vidal és tècnic de Ponent Copera i mira, el primer que et pregunto és, escolta, Ponent Copera què és? Perquè anava a dir, és una cooperativa, és una associació, és una entitat...
Mira, Ricard, Ponent Copera és un servei públic promogut pel Departament de Treball, per la Direcció General d'Ocupació, Autoempresa i Cooperativisme, que el que fa amb aquesta línia dels Ateneus Cooperatius és cedir una sèrie de recursos a entitats del territori per tal que puguem fomentar l'economia social i solidària i el cooperativisme. Uh-huh. Llavors, Ponent Coopera, que és l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de Lleida, estem formats per 7 entitats, de les quals formem un equip tècnic que ens dediquem a promoure això. Molt. Llavors, els serveis que oferim des de Ponent Coopera és acompanyament per totes aquelles persones emprenedores que vulguin iniciar un projecte a través de la fórmula cooperativa. Fem sensibilització i difusió de l'economia social i solidària, i aquesta primera edició de la Ponent Fest serà l'actuació estrella en aquesta línia. I llavors també fem formacions a centres escolars i instituts sobre economia social i solidària i cooperativisme.
Mm-hmm. Escolta, ara que has parlat això de les... Perquè, clar, avui en dia s'ha de dir així, és més modern, una start-up, per entendre'ns, una start-up, que pot ser tecnològica o no, pot començar o pot a créixer sota el paraigües de la forma jurídica com a cooperativa.
I tant, i tant. La fórmula jurídica cooperativa és una forma tan o més vàlida que qualsevol de les altres que coneixem i estem més acostumats, no? Nosaltres sempre diem que aquí Ponent tots tenim molt al cap la figura de la cooperativa agrària.
Correcte.
No? Però existeixen les cooperatives de treball associat, que, o sigui, les trobem en qualsevol dels àmbits i sectors productius que coneixem.
Mira, sense anar més lluny, aquesta setmana hem conegut, doncs, a la cooperativa de serveis amb cor.
Exacte.
Que ha sigut la evolució de missatgeria amb cor, s'han convertit ara en una cooperativa, ens han visitat el Tino Cidonxa i la Cristina Rubio, i justament ens van explicar això, que, bueno, donar aquest pas de formar-se com a cooperativa els obria un ventall més de possibilitats.
Bueno, el que ens permet la fórmula cooperativa és una forma diferent d'autoregular-nos el nostre propi lloc de treball, no? Llavors, en el cas del Tino i la Cristina, nosaltres estem molt contents perquè els han pogut acompanyar des de Ponent Coopera, no? I com a servei que oferim de tot aquest acompanyament en tot el procés de creació de la cooperativa, inclús posteriorment a la seva consolidació i creixement, creiem que per el bagatge que tenien la Cristina i el Tino i el context del que venien, pensàvem que la cooperativa i la fórmula cooperativa era el que millor els hi encaixava en el seu cas.
Molt bé. Escolta, Marcel, has parlat de... I em sembla molt interessant el tema de l'economia social i solidària. I a més em sembla prou interessant que, a part d'explicar-ho, doncs, a tothom que pregunti i a totes les entitats, associacions, etc., també us dediqueu a explicar-ho, doncs, als més petits. Sempre parlem de l'educació com a pilar d'una societat, doncs, evidentment, és allí on s'ha de començar a explicar. Però què és l'economia social i solidària?
L'economia social i solidària, o sigui, el que fa és formular una proposta de transformació social, no? A través de la democratització de l'economia, que creiem que és una de les coses que cal revertir, no? Perquè pensem que l'economia és una eina que ha d'estar al servei de les persones i no al revés, no? Que sembla que avui en dia som les persones les que estem al servei de l'economia, no? Llavors, es tracta de fomentar valors tan importants com la pròpia autogestió del treball, i la priorització de les persones per sobre del capital, no? I fomentar aquestes relacions laborals basades en la cooperació i la sostenibilitat de la vida. O sigui, entenem que dins de l'economia social i solidària tots els temes de conciliació han de ser referents.
I anem cap aquí? S'estan fent passos cap aquí o... Evidentment, no et preguntaré si hi ha molta feina a fer, perquè sé que n'hi ha molta de feina a fer. Però hi ha optimisme?
Bueno, jo crec que, o sigui, evidentment, l'economia social i solidària és una cosa que si ens ho preguntàvem fa 10 anys, segurament era un terme que molt desconegut per la gran majoria de la població, i ara veiem que cada vegada hi ha petites iniciatives que van arrencant, no? I una mostra és que aquesta primera edició de la Ponent Fest comptarem amb 43 iniciatives de projectes d'economia social i solidària, dels quals la gran majoria són d'aquí Ponent, no? Llavors, nosaltres pensem que aquí al territori hi ha molts petits bolets de projectes molt interessants que estan fent coses molt boniques, no? I una mica és a veure si ens podem enxarxar per tal de potenciar-ho, però no en tinc cap dubte que anem per bon camí.
Clar, l'economia social i sostenible no està renyida amb... Si una persona decideix, escolti, mira, jo no tinc família i vull treballar el doble d'hores i, evidentment, guanyaré més diners que un altre, ho pot fer. Si una altra persona decideix, doncs, dir, escolta, jo és que tinc família i treballo, doncs, jo què sé, ara m'ho invento, 7 hores al dia i en tinc prou perquè puc sobreviure i ajudar i tal, no està renyit una cosa amb l'altra. És a dir, no, l'economia social i sostenible no ens prohibeix o no ens diu què no hem de fer, sinó que ens diu que, ull, primer persones, i a partir d'aquí, quan això ho tinguis clar, doncs creix com puguis o com vulguis, o com tu decideixis.
Jo crec que, o sigui, l'economia social i solidària, a través de, no, de la fórmula cooperativa, el que permet la cooperativa és que ens doti d'aquelles eines perquè tots els treballadors i socis siguem capaços de prendre decisions conjuntament. Uh-huh. Llavors, o sigui, crec que és el gran tret diferencial, que no és el fet de que el treballador hagi d'anar al seu superior a fer una reclamació, sinó que hi ha aquest espai horitzontal on entre tots puguem...
És menys piramidal, o sigui, és menys piramidal per entendre'ns.
Exacte. No? Vull dir que entre tots puguem configurar la fórmula d'organitzar-nos dins de l'empresa que permeti conciliar amb... No, cadascú amb el seu projecte personal.
D'això que estem parlant ara els darrers minuts, i estem incidint perquè és l'eix amb el que neix la primera edició del Ponent Fest, que tindrà lloc aquest divendres i dissabte a la Seu Vella, aquest divendres i dissabte a la Seu Vella. Divendres al matí hi haurà jornades tècniques. Bueno, recordem que el Ponent Fest, que és la primera edició, neix fortíssim. I dic neix fortíssim perquè teniu 43 expositors confirmats i que estaran, doncs, oferint... bueno, estaran presents i, evidentment, col·laborant amb tota la resta i oferint també el seu coneixement i oferint-se a la gent que els visiti. Divendres al matí teniu jornades tècniques i divendres a la tarda són sessions que heu reservat perquè entre ells, allò que deies tu, enxarxar-se, o el que es diu ara en anglès, com li diuen, és el need meeting, no?
Correcte.
Però, bueno, al final és, escolta, parlar amb el veí, perquè és que a tot li hem de posar noms en anglès i a vegades no sabem, no, és parlar amb el veí. Mira, jo el Marcel no el coneixia, ara el conec, sé què fan, ho estem fent a la ràdio, però ho podríem fer asseguts en una sala i ja està, no? Això divendres. Sí. I, escolta, les jornades sí que estan obertes a tothom.
Sí, el que fem el divendres al matí és una jornada tècnica de treball empresarial, no? On una mica, a través d'una taula rodona, el que volem és destacar el valor afegit, no? D'aquestes empreses cooperatives socials. Llavors, pensem que, per una banda, tindrem com a públic pues, gran part de les expositores que tindrem dissabte, però el públic objectiu de la jornada està adreçat pues, a totes aquelles persones que en algun moment o altre poden adquirir algun bé o algun servei d'entitats de l'economia social. De tant ens referim tant a l'administració pública, que pensem que ha de ser un dels grans prescriptors de les iniciatives de l'economia social, tant a l'empresa privada com a les persones a títol personal. Mm-hmm. Llavors, l'objectiu principal és aquest, destacar tot el valor afegit que aporten aquestes iniciatives, perquè pensem que són iniciatives del territori, però que els beneficis que generen també es queden al territori, no? I no deslocalitzem els ingressos ni ni cap cosa d'aquest estil, i llavors...
Que això avui en dia, amb el tema aquell de la globalització, doncs, crec que és important, perquè a vegades estem enriquint amb una corporació a 10.000 quilòmetres d'aquí i els nostres veïns doncs, no surten, i a la millor fan el mateix que estem adquirint allà llunyíssim. És un dia, un exemple, però pot passar.
I tant.
De fet, ha passat.
Llavors, després de la taula rodona, el que sí que hem preparat és una petita sessió de networking, no? Per poder fer aquest primer contacte entre persones que puguin estar interessades en adquirir béns o serveis i les entitats. ¿Vale? I a la tarda el que sí que fem és una sessió interna tancada a les persones que participaran dels expositors de la fila a les diferents iniciatives perquè es puguin conèixer, perquè puguin crear sinergies i perquè no, si deixen algun futur, puguin sorgir projectes conjunts de diferents entitats.
Això, a la sala de la Canonja és on els trobareu, i de fet dissabte a la sala de la Canonja hi ha els 43 expositors, doncs amb el seu expositor muntat, i perquè pugueu passar, conèixer-los, primer conèixer-los, que això jo crec que és el més important, i un cop coneixes a les persones que hi ha darrere d'un projecte, doncs t'interesses pel que t'estan oferint. I, escolta'm, 43 expositors, jo t'asseguro que segurament hi ha algun servei que estan oferint que potser ni sabies que a la nostra ciutat s'estava oferint i que pots gaudir-ne.
I tant. De fet, estem, des de l'organització, estem molt contents amb l'acceptació que hem tingut.
Home, Déu-n'hi-do, una primera edició amb 43 expositors. Escolta, no els anomenem un per un, deixem-ho perquè els aneu a conèixer, dissabte aneu a la sala de la Canonja i allí els trobareu, que jo crec que també està bé, però és que els tenim agrupats per àmbits, d'això sí que en podem parlar.
Bueno, un dels valors de l'economia social i solidària, no?, és que trobem iniciatives en tots els àmbits, no? Llavors trobareu iniciatives d'alimentació, de comunicació, projectes relacionats amb l'educació, amb la cultura i l'oci, les finances, projectes d'habitatge, no?, que ara que l'habitatge està tan en boca de tothom, pues hi ha tres iniciatives que són tot interessants. També dins de l'àmbit de la salut i de les cures, dels serveis a les entitats, dels serveis a les persones i inclús de tecnologia i electrònica, no?
Molt bé. Doncs escolteu, dissabte, evidentment, oberta a tothom, entrada lliure, gratuïta, el Marc. Escolta, si la Seu Vella no ho trobem atractiu a Lleida, ja ens ho podem fer mirar. Sala de la Canonja, entreu, els podeu conèixer, no esteu obligats a res, per tant, escolta, pots entrar, mirar i marxar, però jo et recomano que ja que hi vas, parlis amb la gent i és una manera també de conèixer els àmbits que ens ha explicat el Marcel. N'hi ha de molt interessants, n'hi ha alguns que ja els donem per fets, però d'altres que fins i tot m'han sorprès a mi que existeixin. Per exemple, el tema de l'habitatge, doncs sembla estrany, però hi ha tres iniciatives que potser cal conèixer-les i veure si necessiten un cop de mà o una sortida. I això ho podeu fer el dissabte, a la sala de la Canonja. També a la sala de la Volta hi haurà xerrades i tallers.
Sí, dins de la fira tenim tres espais principals, no? Un és, diguéssim, l'espai fira, que estarà a la sala de la Canonja. Llavors, a la sala de la Casa de la Volta l'hem definit com l'espai de continguts, on durant tot el dia hi realitzarem dos taules rodones i també un projecte que es diu Carrusels. Els carrusels són petites experiències de 20 minuts on les entitats que participen de la fira no explicaran pròpiament dit el seu projecte, sinó que explicaran algun petit projecte innovador o alguna fórmula com ells han resolt algun problema que tenien.
Molt bé.
Vale? Llavors tindrem també l'aula tallers, que allà sí que és on les entitats pues, faran una exposició del seu producte, del seu bé o del servei que ofereixen.
Molt bé. Si algú ho coneix, el tema aquest del carrusel m'ha sonat a un estil, no sé si vaig equivocar, d'una xerrada TED, d'aquestes que duren 15... Sí. Són 10-15 minuts, aquest cas era 20 minuts.
Crec que he de presentar alguna cosa innovadora.
L'Algarà, per entendre'ns, amb una cosa concreta. Doncs això també ho tindreu el dissabte. Us dono webs, abans de que marxi el Marcel. A Ponent Coopera és fàcil, és ponentcoopera.cat, amb dues os. Ponentcoopera.cat, allí teniu tota la informació, i entre d'altres, d'allí també sortireu cap al Ponent Fest, però que també té web pròpia, www.ponentfest.cat. Que, escolta, aquest any no hi haurà música, però potser per una propera edició s'ho...
Bueno,
sí que hi haurà música.
Sí que hi haurà música. Hi ha l'espai de...
Ponent Fest sona com a festival, però escolta...
No, hi ha l'espai de restauració i sí que, o sigui, oferirem tant begudes com la gent es pot quedar a dinar, i inclús a sopar també, perquè la fira la clourem a les 12 de la nit del dissabte i comptarem amb la presència del col·lectiu Ponent Roots,
Ah, molt bé, molt bé.
On ens amenitzarà també la...
Amb l'Oriol i companyia.
Correcte.
Molt bé. Doncs ponentfest.cat, així de fàcil, i allí ho teniu tot. Amb el Marcel us ho hem intentat explicar, però jo crec que a través de la web allí trobareu, a més, el programa i tots els expositors, i anar-hi. Anar-hi, que al final és el caliu de les persones, és el contacte. Marcel Vidal, tècnic de Ponent Coopera, escolta, un plaer d'haver-te conegut. Enhorabona per aquesta iniciativa, sobretot per aquesta... Bueno, per aquest pas, que és organitzar aquest Ponent Fest, que és una primera edició, amb 43 expositors, divendres i dissabte a la Seu Vella, i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, Ricard, i us hi esperem a tots.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Restaurant Palermo, la nostra professionalitat, el nostre compromís, la nostra qualitat, el nostre estil, la nostra experiència, el nostre restaurant. Restaurant Palermo. I ara pots fer reserva i endur-te el menjar a casa. Truca'ns al 649 20 63 63.
Doncs apa, que ens acostem a la una, i ja saps que els dijous, abans de la una, encara busquem temps, com sempre, per parlar de salut i de nutrició. Ho fem, com sempre, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estàs?
El Cristian ja sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres 74, a Lleida, si no, a través d'internet i xarxes socials, i al YouTube, que et pengen vídeos amb molts, molts consells. Hoy, Cristian, te quería preguntar, mira, hoy ya te pregunto yo directamente, porque, clar, sí que hemos pasado un día de más fresquito, pero viene la calor, y normalment què passa? Que arribes a casa calorat i dius, un refresco, porque el agua, pues, bueno, ya me aburre. Que no tendría que ser así, ¿no? Pero algo de líquido con gusto. Pues bueno, un refresco, claro. ¿Qué hacemos? No, no, que esto tiene mucho azúcar y tal. Pues bueno, o pues un cero o un light. Y no es oro todo lo que reluce, ¿verdad?
Sí, pues no. Bueno, ya sabes que siempre hay un pero en algo, ¿no?
Es que siempre.
Como siempre. Exacto. Esta pregunta de qué bebo que no sea agua, es complicado de contestar, ¿eh? Porque siempre hay algo que tiene un pero, o tiene azúcar, o no, si no tiene azúcar, entonces tiene colorantes, y si no tiene colorantes, tiene sacarinas, y si no tiene algo, ¿no? Entonces,
es que el agua es tan buena y tan bien hecha para la salud que bueno, es difícil, ¿no?
Es perfecta, como aquel que dice. Entonces, es difícil encontrar aquel punto de qué bebo que no sea agua. Muy difícil, ¿eh?
Pues oye, yo llego a casa con mucha sed. ¿Hay alguna manera de engañar al organismo, ni que sea, o comiendo algo o alguna historia que no sea el vaso de agua?
Claro, bueno, yo creo que tiene mucha relación con lo que tú estás acostumbrado, el hábito que tienes. Al final, una persona que no quiera beber agua es porque no está acostumbrada a beber agua. Es muy difícil. Los que normalmente solo bebemos agua, normalmente no necesitamos beber otra cosa. Entonces, claro, yo animo a esta persona que introduzca, simplemente que se acostumbre a ello, que busque un hábito nuevo de solo beber agua. Pero una vez, pues dices, venga, quiero beber otra cuestión y quiero beber algo más dulce, tal, tienes muchas opciones. Entre ellas están los tés fríos, las infusiones frías.
Ah, vaya,
tenemos
verdad.
Esto es muy importante. Hay gente que quiere romper un poco el sabor y hacer un té verde con bueno, lo haces en un y luego lo diluyes en un litro de agua y vas bebiendo de aquí, está muy rico. Ponemos un poco de limón, un poco de naranja, incluso cambias un poco el toque y ya no bebes solamente agua sola, ¿no? Como aquel que dice.
Pero y claro, la concentración es muy baja, con lo cual el tema de la teína y toda la historia es bajísimo,
sí.
¿No?
Entonces rompes un poco el sabor, el rooibos gusta mucho, uh-huh. El rooibos porque tiene ese toque más afrutado para romper el y no tiene ese sabor más amargo del té. Pero una vez hablamos de las bebidas light, aquí entra en juego más implicaciones que no lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado porque la palabra light puede ser engañosa. Recordemos que legalmente un producto light no significa que no tiene azúcares o no tiene grasa. Primero tenemos que saber a qué se refiere con el light. Si es un producto azucarado, el original es un producto azucarado, hace referencia al azúcar de la bebida. decir, por ejemplo, pues un refresco de cola pone light, es porque es light en referencia al azúcar. Pero si, por ejemplo, es una mantequilla, hace referencia la palabra light a la grasa que tiene, claro. ¿Vale? Entonces, es importante, porque muchas veces puede ser un producto light, por ejemplo, unas galletas, light porque es baja en azúcar, pero no hace referencia a la grasa. Y puede ser unas galletas light, bajas en azúcares, pero muy ricas en grasa.
Oye, te pongo en un compromiso.
¿Eh? ¿En qué sentido?
Bueno, la cervecita.
La cervecita no es light.
No, ya lo sé. Pero bueno,
la cerveza, si la tomamos una cerveza cero, hace referencia al alcohol. Pero no hace referencia al azúcar.
Pero, ¿qué es mejor, un refresco o una cerveza? A nivel nutricional.
Eso es como si me preguntaras, ¿qué es mejor, matar a alguien a cuchillo o a pistola? ¿Qué es mejor? Entonces,
ya sabes que dicen que la cervecita va muy bien y claro, que es de trigo y tal.
Bueno, las bebidas alcohólicas no depende de lo que yo te diga, depende de la eventualidad que lo hagas. Si lo haces muchas veces, no será bueno nada. Si lo haces muy pocas veces, tómate lo que te dé la gana, como aquel que dice, ¿no? Porque es muy ocasional.
¿Y la 00?
La 00 es agua con azúcar, sin alcohol, ¿vale? Entonces tiene el agua, el azúcar y el que tenga de la cebada y para todos los complementos para darle el sabor que...
¿Eso también tiene azúcar, la cerveza 00?
Sí, claro.
Es que el azúcar está en todos los sitios.
Bueno, pero es que ya tú haces una cerveza de cebada, ¿no? O sea, tienes un cereal que saca todos sus hidratos de carbono que tiene y los pone en la bebida.
Ya.
El vino tiene el azúcar de la uva y entonces es una bebida rica en hidratos de carbono, uh-huh, más el alcohol o sin el alcohol, ¿vale? Entonces tienes que hacer esa referencia. Cuando haces una cerveza cero, no es cero calorías, es cero de alcohol.
Claro.
Las calorías pueden venir de otra zona, que pueden ser el azúcar de los hidratos de carbono que tengan, ¿vale?
Muy bien.
Entonces, las bebidas cero, light, pues bueno, no tienen azúcar, puede ser que no tengan nada de calorías, puede ser, y entonces es azucarado porque añaden un edulcorante que no es calórico. Eso no quiere decir que sea más o menos saludable.
Correcto.
La sacarina, la stevia, el aspartamo, todas estas están en el punto de mira desde el punto de vista de la salud, porque no son lo más saludable, son productos elaborados químicamente que son dulces.
Vale.
Y bueno, pues aquí
nada,
entraríamos en otro debate. Ricardo,
me queda claro, el agua, el agua.
Hablaremos de los edulcorantes.
Muy
hay
bien.
Personas que se toman unos 4 cafés al día con 4 sobres de azúcar, ¿eh? Al día, ya lo hablaremos.
Muy bien.
De sacarina, perdón. De
sacarina, sí. Pues nada, bueno, esto es como el que come mucho y de postre, no, con sacarina, que ya me he pasado hoy y ya está, la cucharita de azúcar sobra. Muy bien, Cristian Didier, que tengas buena semana.
Vale, Ricard, buen día.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Apa,
bon dia,
que obrim la finestra dels records.
Avui sí que serà un record d'uns casaments que se'n deia florits.
Ah.
I això també va desapareguent perquè aquesta setmana crec que era que llegia a la premsa que es veu que hi ha un tant per cent, hi ha que ronda més del 90% de casaments que ja no es fan per l'església, que ja són mínims els que es fan per l'església. O la gent s'ajunta, o la gent va al jutjat, o a l'ajuntament, o...
Sí, sí.
Ha canviat. I avui, en canvi, parlem d'uns casaments florits. Ens situem a mitjan segle XX, per tant, tampoc no fa massa temps. Els casaments, ens diuen a Bagergue, a la Vall d'Aran, eren més solemnes i més lluïts que avui en dia. Eren casaments florits. La núvia arribava al poble, ja que normalment era de fora, després de la cerimònia de casament, encara que a cops, si era de lluny, no arribava fins a l'endemà. Arribades, que és una preciositat. Darrere del cavall de la núvia en venia un altre que portava al seu damunt dos baguls, amb el nuviatge, i això és la roba de la núvia. Si la casa d'on procedia la noia era benestant, la comitiva de la núvia, la comitiva s'ampliava fins a 4 o 5 cavalls, tots amb roba i altres coses de dot o de la llar. Era costum que al damunt hi posessin les vànoves i els coixins de punta. D'aquesta manera tothom podia veure el bé de Déu que la noia aportava al nou matrimoni a la casa on anava. El cavall que tancava la comitiva solia dur un parell de pollastres penjats que servien per fer l'àpat i celebrar l'arribada de la núvia a casa del nuvi. El que passava és que a cops aquests pollastres no arribaven a la taula, ja que el jovent de la població agafava els pollastres per menjar-se'ls ells i fer un àpat. No hi ha cap mena de dubte, ens diuen l'Eugènia Arnès i la Maria Pilamoga, que les noces, que llavors eren plenes d'alegria, de bona harmonia, de gresca per a tota la població i, en definitiva, del que ha de ser una boda, deien elles. Joia. Eren els casaments florits. Avui no hi ha cap casament d'aquestes característiques, per tant, ho han volgut recordar. I la dita d'avui, de què ens diu? Doncs ens diu que el que canta la taula i xiula el llit no te'l seny gaire sentit.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Apa, senyals horaris, arribem a la una i de seguida les escapades de COPE.